Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. La il·lustradora santcugatenca Marta Balaguer i Julià acaba de rebre el Premi Maria Rius, un guardó que reconeix la seva petjada al món de la il·lustració infantil catalana. Amb més de 200 obres publicades, Balaguer ha combinat la creació artística amb la docència. És una de les fundadores del Taller Triangle i durant més de 20 anys ha fet classes a l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat. En una entrevista a Ràdio Sant Cugat repassem els moments clau de la seva trajectòria, els seus referents i la seva visió de l'ofici. Després de l'èxit de la primera edició durant la Nit en Blanc, la desfilada de moda inclusiva torna aquest dissabte a Sant Cugat. La plaça d'Octàvia es convertirà a les 12 del migdia en una passarel·la on persones amb diversitat funcional lluiran peces cedides per 12 botigues de Sant Cugat Comerç. L'activitat servirà per donar el tret de sortida a la programació d'actes que commemoren el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que se celebra el 3 de desembre. Ferran Felius, comissionat per a les persones amb discapacitat, ha explicat al programa Faves Comptades de Ràdio Sant Cugat que l'objectiu és donar visibilitat i normalitzar la diversitat funcional dins la ciutat. Felius també ha destacat l'entusiasme amb què els models preparen l'acte. Pep Blanes ja forma part de manera literal del claustre del monestir, que va convertir en la seva gran inspiració artística. L'Ajuntament ha posat el seu nom a una de les sales on habitualment se celebren conferències i presentacions en reconeixement d'una vida dedicada a observar i dibuixar pedra a pedra els capitells i racons del monument. Blanes va arribar a Sant Cugat el 1972 i aviat va fer del monestir el seu espai de treball i inspiració. Durant dècades va convertir el claustre en casa seva. La seva dedicació va ser reconeguda amb diversos honors, com el de Sant Cugatenc de l'any el 1996, el guardó Paul Harris del Rotary el 2003 i el nomenament com a fill predilecte de Sant Cugat el 2011. L'Ajuntament ha dut a terme aquest dijous una poda selectiva al Pi d'en Xandri per reduir el pes de la capçada. A més, s'ha instal·lat un sistema de sustentació dinàmica que ajuda a reduir el risc de fractura entre branques mantenint el moviment natural de l'arbre. Es tracta d'un mètode no invasiu que respecta els estàndards internacionals de cura arborícola. Aquestes intervencions formen part de les actuacions que el consistori té previst dur a terme per mantenir i garantir el bon estat del pi després de la caiguda de la branca que va tenir el 18 d'agost. I de moment això és tot. Més informació a cugat.cat. Gràcies.
Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Ja fa dies que la nostra companya de Ràdio Sabadell ens explica la tempesta política que hi ha a la ciutat i per acabar d'arrodonir-ho tot plegat, ahir al vespre es va presentar una nova associació sociopolítica anomenada Gent de Sabadell. És un moviment que sovint es dona a aquelles ciutats on hi ha una part de la població que no se sent representada pels grups municipals i avui anem a Sabadell precisament per conèixer-la. Molt bona tarda, Júlia.
Així és, Carme, aquest dijous al vespre s'ha presentat una nova associació que s'anomena Gent de Sabadell i tenim a la seva presidenta, la Carme García. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, gràcies.
El nom de l'entitat ja és una clara declaració d'intencions, no? Imagino que són tot de persones que tenen diferents colors polítics, ideologies, pensaments, arrels, però que tots se senten de Sabadell, és així?
Doncs mira, ho acabes de definir molt bé, no sé si jo ho faré millor. Realment és això el que volem transmetre. Quan diem gent de Sabadell, estem dient, bé, a Sabadell és una ciutat, com totes, no? Amb una riquesa increïble i amb una pluralitat i diversitat molt gran. Llavors, nosaltres som el que som, perquè a poc a poc, ja fa més d'un any, vam començar a connectar gent de Sabadell que teníem una sèrie de coses en comú. I en comú, sobretot, mira, ressaltaria, volíem i volem poder parlar de tot. De tot sense ser jutjats, sense que se'ns etiqueti, sense prejudicis, és a dir, estem en un moment en el que es sembla que hi ha més democràcia que mai i més obertura que mai, però en el que pugui expressar el que penses de qualsevol tema, doncs molt sovint tens la impressió que no ho pots fer perquè et poden etiquetar en qualsevol etiqueta de lo més estranya que sigui. I a veure, nosaltres diem, a Sabadell hi ha gent, molta gent, i molta gent diversa, que el que en aquests moments reclama i necessita és un espai en el que hi hagin interlocutors en qui pugui això, interactuar, traslladar propostes que siguin escoltades i traslladar temes per posar a debat d'una manera tranquil·la, d'una manera oberta, i quan diem a debat és a debat tot. Volem debatre de tot, no volem deixar determinats temes perquè els tractin només determinades sigles o determinats actors. Nosaltres volem que la gent torni a sentir-se lliure per parlar de tot.
Però és una entitat social, entenc, sense vocació política, per entendre'ns?
No, 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 és una entitat sociopolítica. És una entitat en el que, a més, també ho dic així clarament, una altra cosa que a tots els socis, diguéssim, ens identifica, és que vam arribar a la conclusió que ens hi sentíem orfes a Sabadell, eh? Ara estic parlant de Sabadell. A Sabadell ens hi sentim orfes polítics. És a dir, si el mes que ve haguessin unes eleccions, segurament no tindríem o no sabríem què votar. I per tant, nosaltres creiem que hi ha un espai que cal omplenar, un espai que en aquest moment està buit. Està buit perquè, en concret a Sabadell, doncs hi ha uns actors polítics que no omplen les expectatives ni les necessitats polítiques que molta gent tenim.
De fet, un detall important a tenir en compte és que un dels integrants és en Gabriel Fernández, que era exportaveu i exregidor d'Esquerra Republicana, i ara fa unes setmanes va decidir doncs trencar el carnet del partit i mantenir-se al marge com a regidor no adscrit.
Home, és que Gabriel Fernández Díaz és l'alma mater d'aquesta entitat, i això també és molt important que recalcar-lo. Ell ha estat realment qui, amb el seu tarannà, amb la seva mentalitat oberta però amb convencions molt fermes i molt profundes, però a la vegada amb una capacitat molt gran de relació i d'interactuar en sectors molt diversos de la ciutat. Es coneix els barris millor, no sé si millor que ningú, però en tot cas els coneix molt bé perquè els ha trepitjat i els continua trepitjant cada dia. I llavors és al voltant, en definitiva, d'ell que hem anat configurant aquest espai. Aquesta gent de Sabadell que vol crear un espai d'entitat nova, però que també voldria que hi hagués també un espai polític i una alternativa política a Sabadell.
I ara mateix quantes persones sou?
A veure, sòcies en aquest moment, doncs clar, no ho sé, perquè cada dia es van fent socis, però i ara t'ho parlo per parlar, però fa 3 dies, perquè ara mateix no d'allò, fa 3 dies ja eren 43 persones. Esperem que avui es facin moltes més persones sòcies, i a poc nosaltres sabem que hem de ser prudents i humils, que com a entitat naixem avui, però que la realitat és que molts de nosaltres tenim molta experiència, venim de també activitats i de compromisos importants a Sabadell i fora de Sabadell, i per tant doncs, creiem que avui comença una etapa nova i comença una oportunitat nova per Sabadell.
A banda de l'acte de presentació d'aquest dijous al vespre, teniu pensat fer altres actes on donar-vos a conèixer públicament?
Sí, efectivament. O sigui, nosaltres tenim, aviat ho farem públic també, un calendari, un programa, diguéssim, de conferències, de trobades, de presentacions, i després també internament molt debat, molt fer propostes programàtiques, ajudar a col·laborar i estar doncs, al costat de Gabriel Fernández Díaz, evidentment. Ell no tindrà un grup polític formal al costat, però tindrà una entitat i tindrà doncs, molta gent que estem aquí per donar-li suport.
A banda del nom de Gabriel Fernández, que per la gent de Sabadell o que segueixi la política sabadellenca doncs, li resultarà familiar, i altres noms propis coneguts en aquesta associació?
Bueno, i és que hi ha molts, jo diria que tots ho som, des del Pere Farrés, que també va ser regidor, des de la Isabel Casals, des de l'Helena Martínez, que avui també està per aquí, és que molta gent coneguda i amb una trajectòria important a Sabadell.
Continuant en la línia de posar noms a les coses, has començat dient que volíeu debatre molts temes, que volíeu parlar de tot. Quins són ara mateix els tres temes que per vosaltres són una prioritat per portar a debat?
A veure, l'habitatge és una prioritat, és indubtable, no? L'habitatge dona per molt, perquè parlar d'habitatge és a la vegada parlar de cohesió, també és a la vegada parlar de convivència, és parlar de drets, és parlar de moltes coses. Aquest és un punt claríssim, no? Però temes de mobilitat també és molt important, temes de conflictes en determinades zones de Sabadell, que els veïns porten molt de temps suportant situacions que no se'ls ha donat alternativa, i per això dic s'ha de poder parlar de tot. Mirar cap a una altra banda no serà la nostra manera d'actuar. Nosaltres volem conèixer, saber exactament on estan els focus més vermells, diguéssim, de la ciutat, i fer propostes que poden ser les de sempre o poden ser propostes, evidentment, diferents, perquè el moment és diferent. Els conflictes actualment tenen un altre caire, no és el mateix ara que fa 20 o 25 anys, i per tant, doncs, hem de ser valents, i si volem que a Sabadell hi hagi aquesta cohesió que tots desitgem, vol dir que tens que obrir el meló i ser capaç d'abordar els conflictes i els problemes.
Totes aquestes conclusions que aneu recollint les traslladareu a l'Ajuntament o a quin òrgan, no? Les portareu perquè hi hagi una solució o un moviment al respecte?
Bueno, nosaltres ens volem coordinar amb totes les entitats de Sabadell, això per començar. Nosaltres voldríem que ells comptessin amb nosaltres i nosaltres poder comptar amb ells. Per tant, compartirem les nostres reflexions i també els nostres projectes. Volem que sigui el màxim de participatiu, no? Això per una part. Per una altra, tenim el regidor, el Gabriel Fernández, en el que ell portarà moltes d'aquestes propostes, evidentment, al ple, que és on s'ha de portar al consistori, perquè en definitiva allà es puguin aprovar o com a mínim es faci el debat corresponent.
Si no recordo malament, si no ho he agafat malament, m'has comentat que portava un any més o menys preparant aquesta associació. Com ha estat tot aquest procés? Quan neix, en quin moment neix i com heu anat assolint, no, i recollint aquests adeptes?
Bé, doncs he dit un any, que potser és un any i quatre mesos, no ho sé, fa temps, i neix doncs, poc a poc. Saps l'escudella?
I tant, i ara mateix tinc una gana
del caldo de Nadal, que la farem poc a poc. Doncs és això, les coses bones realment són aquelles que les fas pas a pas, sense ansietat, sense pressa. I va ser, doncs, bueno, al voltant, com et dic, d'amistats d'un, amistats d'un altre, i vas fent trobades, i vas fent cafès, i vas fent debats, i dius, escolta, per què no en parlem d'això en profunditat? Escolta, i per què no pensem en una nova entitat? I va ser així. Així, però que ha estat com ara avui, per exemple, no? No sé quanta gent vindrà, però tenim confirmades unes 80 o 90 persones, i això és un èxit, no?, que tampoc esperàvem. Per tant, és això. I per què? Doncs va ser fixat, perquè tots coincidíem, hem de dir, a veure, per poder parlar de tot això, a on ho podem fer? Perquè si et vols destapar obertament, a dir el que penses, sense etiquetes, sense si això és ser molt d'esquerres, menys d'esquerres, més de centre, més liberal, menys liberal, sinó, escolta, prou, oblidem un moment tot això i diguem què pensem d'aquest problema, d'aquesta situació, d'aquesta realitat que tenim. I vam veure que, malgrat semblar que això, que estem en una democràcia estupenda, doncs ens hem habituat a allò de lo políticament correcte. I lo políticament correcte és castrador. És democràticament castrador. Per què? Perquè no, per què he de ser políticament correcte? Si jo el que vull és ser correcta com a persona. Jo el que vull és ser correcta com a valors humans. Jo el que vull és traslladar aquelles reflexions o aquells pensaments sempre a favor, evidentment, de la majoria de gent i ajudant sempre aquell que pot tenir més dificultats. Però això no vol dir que no pugui pensar lliurement, sense que me col·loquis en un calaix concret. I això és el que és gent de Sabadell.
I l'última, de cara al futur. Teniu previst presentar-vos a les futures eleccions municipals?
Pues pas a pas, com a l'escudella. Pas a pas, anirem veient.
Doncs anirem seguint també. Moltes gràcies, Carme García, presidenta de Gent de Sabadell.
A vosaltres, moltíssimes gràcies.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Mira pel forat del pany, el cor de les emissores del Connectats.
Bona tarda, el de Terrassa, amb índex de criminalitat ha baixat.
Bona tarda, Sabadell, s'acomiada del Papa Francès per la Porta Gran.
Bona tarda, Carme, Castellà del Vallès, la jornada de la pagada elèctrica.
Bona tarda, el Badalona ha iniciat aquest cap de setmana les obres de...
Bona tarda, el Prat ha celebrat el Dia Internacional dels Gitanos en l'any que...
Bona tarda, Sant Cugat és la ciutat catalana que més ha crescut.
Viatge al centre de la ràdio.
Efectivament, avui el viatge al centre de la ràdio, la nostra companya Anna Clarà ens farà un autèntic tour guiat per les instal·lacions de Badalona Comunicació. Ens endinsarem en els passadissos, els estudis i els espais on cada dia es cuinen les notícies, els programes i les emissions que arriben fins a vosaltres. Anna, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carme, i bona tarda, Connectats. Doncs, com l'últim cop que vaig estar aquí parlant, vaig presentar-vos al Jordi, que era el tècnic de Ràdio Ciutat, doncs avui vull fer-vos com un tour per la ràdio, bueno, ja no per la ràdio, sinó per Badalona Comunicació, perquè us vull explicar una mica la seva història i doncs perquè conegueu on és el lloc on jo vinc a treballar. Abans Badalona Comunicació i amb ella doncs els estudis de Ràdio Ciutat i també de Televisió de Badalona estaven ubicats al carrer del Mar 20, al cor del barri del centre. Era un espai doncs molt més petit, més antic, però també ple d'encant i de records. I l'any 2003 l'emissora doncs va fer les maletes i es va traslladar a la seva nova seu, que és on estem aquí ara, al carrer Sant Agustí 11, al barri de la Morera. És un edifici òbviament doncs molt més modern, molt més ampli i amb 5 plantes. I doncs està pensat per agrupar en un sol lloc tot el que té a veure amb la comunicació de la ciutat. Ara mateix entro per les portes i ens trobem amb la recepció de Badalona Comunicació i ens tenim a la Mònica aquí, que és la recepcionista de tardes. Què tal, Mònica, com estàs?
Hola, bona tarda.
Et volia preguntar, tu quant temps portes aquí treballant?
Jo porto aquí ja 8 anys, des del 2017, o sigui que estic molt contenta i bueno, a veure... De moment...
I tu quins horaris fas per les tardes?
De 3:30 a 8:30. Uh-huh. 5 hores.
5 hores. I de fet també a partir de les 8 fas una cosa molt curiosa i és que comences a pujar totes les plantes de l'edifici per tancar les llums, que en principi és una cosa que tothom hauria de fer, no? Quan marxa del seu lloc tancar les llums, però la Mònica s'encarrega de pujar planta per planta a investigar qui s'ha deixat les llums obertes i tancar les portes.
Exacte, sí. Tanco les llums, les terrasses... I bueno, ja estic acostumada.
Malauradament sí, no? Molt bé, Mònica, doncs et deixem aquí i continuem fent les teves tasques. Gràcies. Doncs bé, quan passem la recepció, a mà esquerra doncs hi ha una petita sala amb unes quantes butaques que és on doncs els convidats esperen pacientment a que doncs els rebem. I també doncs, on tu et pots sentar doncs, per fer una xerrada ràpida abans de cada entrevista. I si seguim per aquest costat ens trobem doncs, amb unes escales que ens porten fins a la sala de maquillatge que doncs, això ho visitarem després perquè ens anirem cap a la planta dalt i ho veurem. Llavors, si continuem cap a dins, ara estem entrant a dins de Badalona Comunicació, tenim els lavabos, tenim l'ascensor i després tenim unes escales doncs, que pujarem cap a dalt. I finalment, aquí... ens trobem amb el plató de tele, ens trobem amb el plató de tele, que és un plató, la veritat, que és petitonet, però la veritat que a mi em va sorprendre. És on es fan els programes com el Badalona 360, tertúlies esportives o altres espais d'entreteniment i informació. És el que heu comentat, és un plató bastant petitó, però molt acollidor i tot i la seva mida, doncs em sorprèn com s'aprofita cada racó. De fet, quan jo vaig fer les pràctiques l'any passat al màster, que vaig estar fent les pràctiques al programa Badalona 360, em va impressionar la rapidesa amb què tot l'equip muntava, desmuntava la decoració, no ho sé, ho feien en molt pocs minuts. En qüestió de minuts, el que era una decoració, diguéssim, pues, esportiva, per exemple, es podia convertir en un espai d'entrevistes o un plató d'informatius. I just al costat del plató tenim el control de realització, doncs, on els tècnics s'encarreguen de fer la màgia de la televisió, càmeres, àudios i tot passa aquí. Llavors, continuem el nostre recorregut perquè ara, doncs, pujarem per les escales. Anirem a pujar a la primera planta. Cal destacar que aquest edifici, com ja he comentat, té 5 plantes i és un que en conjunt agrupa tant Televisió de Badalona com Ràdio Ciutat de Badalona. Així que és normal veure-hi molta gent treballant, però avui, que és divendres, doncs probablement no, la porta fa soroll, doncs no hi ha molta gent. Llavors, primer anirem a la sala de maquillatge, que ara òbviament no hi ha ningú perquè ja és tard. És una estança, diguéssim, petitona, però bastant funcional. O sigui, hi ha uns sofàs, butaques, també hi ha com un... Hi ha dos miralls. Ara mateix la llum està apagada, per tant tampoc es pot apreciar molt bé tota la il·luminació que té aquesta sala. I també té una escala directa que te'n vas, doncs, directament a la recepció. I llavors, en aquesta primera planta hi ha les sales d'edició, o conegudes com les sales del Mac, n'hi ha tres, i totes estan equipades amb ordinadors on els redactors i editors, doncs, munten els vídeos, preparen talls de veu o editen peces que després s'emetran per televisió com per les xarxes socials. Diguéssim que és una planta bastant tranquil·la, gairebé silenciosa, ideal, diguéssim, doncs, per concentrar-se i treballar al teu ritme. Llavors, ara continuem el nostre camí per Badalona Comunicació perquè arribem a la planta 2. Que la planta 2 sempre és una de les més animades perquè en aquesta planta, doncs, hi ha l'office, que és, doncs, l'espai, doncs, on dinem, on patem la xerrada o fem un cafè. I just a dins de l'office, que ara acabo d'entrar, doncs, bueno, té una petita sala on et pots fer tu el menjar, la nevera, unes taules, que la mateixa està buida. I llavors, just al costat, hi ha un dels racons, doncs, que a molts ens encanta, que és un pati interior que tenim, que justament, doncs, quan fa sol tenim dos taules amb quatre cadires. És bastant ampli, la veritat, el pati interior, però bé, doncs, és un espai per respirar i carregar piles abans de continuar la jornada. I tanquem la porta, que fa fred, i doncs ara sortim de l'office i a mà esquerra hi trobem la redacció, que és el veritable cor de Badalona. Doncs aquí és com a qualsevol redacció, no? Doncs ens escriuen les notícies, preparen guions i es coordinen les peces que després veurem o escoltem. Justament al costat de la redacció tenim uns altres lavabos, tenim l'ascensor i una petita habitació on es guarda tot el vestuari que s'utilitza, doncs, per les gravacions o les aparicions televisives, que s'ha tancat amb clau per precaució. I doncs sí, ara pugem cap a la tercera planta, on aquí ja es comença a respirar ràdio per tot arreu. Aquí bàsicament és on passo el major temps de les meves tardes, perquè hi trobem els estudis de Ràdio Ciutat de Badalona i també la sala del tècnic, del Jordi, que ja el vam conèixer l'última vegada. Aquí el tenim, trucarem. Hola, Jordi, què tal, com estàs?
Hola, què fas aquí?
Doncs li estic fent aquí un tour al Connectats, si vols saludar la Carme.
Hola, què tal, Carme? Bona tarda i bona tarda a tothom.
Bona tarda.
Del Connectats.
Ja el vam conèixer l'últim cop, que el Connectats, de fet, que ens va explicar, doncs, tota la seva rutina, de com era una retransmissió d'un partit del Joventut. I res, Jordi, tampoc et vull molestar molt. Senzillament et vull preguntar, quin plan tens aquest cap de setmana en tema esportiu?
En tema esportiu, doncs mira, hi han 4 partits i precisament en un mateix diumenge.
O sigui, tots en el diumenge?
Sí, el diumenge farem aquí...
marató d'esportiu.
I entre partit i partit, alguns són simultanis i farem una carmanyola i el que podem.
Per tant, et toca venir diumenge a treballar.
Diumenge a treballar. Aquí és amor a l'arte.
Molt bé, Jordi, et deixem amb el que estiguis fent ara mateix.
Publicitat. Ara mateix estava muntant publicitat, buscant música per la publicitat.
Molt bé, Jordi, ens veiem. Adéu. Bé, doncs, com us estava dient, hi ha tres estudis de ràdio. Tenim l'estudi 1, que és l'estudi més gran, és on s'enregistren la majoria de programes, doncs, informatius, tertúlies... Precisament les tertúlies al Connectats, és aquí on el Jordi s'encarrega doncs, de connectar els convidats. Després tenim l'estudi 2, que és més petitonet, però és molt acollidor, perquè bàsicament jo aquí em passo molt temps, primer la llum, em passo molt temps tancada aquí, doncs, perquè jo m'encarrego de fer els butlletins informatius de les tardes de Radio Ciutat. Res, no sé quants metres quadrats deu tenir això, però és molt petitonet, però molt acollidor. I finalment... tanquem la llum i finalment doncs, tenim l'estudi 3 que queda una mica com amagat i també s'utilitza, en aquest cas l'utilitzo per fer entrevistes quan el Jordi per exemple no és a l'estudi 1, doncs jo m'encarrego de fer com una mica de tècnica no? a la vegada i fer les meves entrevistes. I una curiositat molt bonica d'aquesta planta és que hi ha com una petita sala museu que pocs coneixen. El Jordi mateix, de fet, me la va ensenyar i és com una càpsula del temps de Badalona Comunicació. Hi ha taules de mescles antigues, radiocassets, micròfons de dècades enrere, és a dir, veritables peces d'història que expliquen doncs, com ha evolucionat la tecnologia i la manera de fer ràdio i televisió al final al llarg dels anys. És que, de veritat, tant de bo la poguéssiu veure perquè és or pur per als qui realment estimen aquest ofici. Continuem amb l'excursió perquè ara pugem a la quarta planta, com us he comentat, Badalona Comunicació té 5 plantes, per tant, ara mateix estic pujant per les escales, o sigui que és una bona manera realment de fer exercici. També tenim ascensor, però sempre recomanem pujar per les escales. Llavors, ara aquí a la quarta planta és on hi ha el departament... Hola! I és on hi ha el departament. Què tal, com esteu? Estic fent pel programa Connectats de la Carme i estic ensenyant com és Badalona Comunicació. I vosaltres què feu aquí?
Doncs nosaltres ens encarreguem de tota la producció de la casa, no? de tota Badalona Comunicació i a part del Filmets.
El Filmets també, clar.
El Festival Internacional de Curtmetratges que se celebra anualment, com bé sabeu, a la ciutat de Badalona.
Exacte.
Tot i que ella, l'Esther Marquès, és la directora de produccions i us sabrà explicar segurament molt millor.
Què tal, Esther? Com estàs?
Molt bé, treballant.
A quina hora acabes?
Bé, avui estem encara...
Encara et queda una estoneta.
Encara es queda avui una estoneta. Ja. Estem tancant el Festival Filmets, que fa poc temps que s'ha celebrat a Badalona i altres llocs, i ara ens toca fer les memòries, recopilació de dades i tot... I tancar-ho tot per tornar-lo a obrir de seguida.
Clar, treball dens, no, això?
Superdens, són 365.
Però contents, no?
Molt contents, molt contents. És un treball de molta gent de la casa, evidentment, perquè és una producció nostra que organitzem i produïm el festival Filmets, però també dels estudiants en pràctiques, dels voluntaris, de tota la gent que ajuda a fer possible aquest festival, que és bueno, de 12 dies pràcticament que hem tingut, però molt contents, sí, sí.
Molt bé. Doncs res, nois.
Ens has enganxat així.
Sí, de ple,
Sí, de ple, perquè normalment estem sols aquí ara.
Sí, amb un divendres. Sí, els del Connectats, doncs, per ensenyar-los com és Badalona Comunicació i tot, i dic, vaig a pujar a la quarta planta, a veure si em trobo algú, i us he trobat aquí, i vam fregant-hi.
Estem en plena encara voràgine i... Sí, sí.
Doncs. Molt bé. Doncs us deixem treballar.
Moltes gràcies.
Gràcies. Doncs això és el departament de produccions, el departament comercial, a la planta 4. Després també tenim les oficines, diguéssim, o els despatxos de la direcció d'informatius, que és la Montse, que doncs això és la directora d'informatius. I res més, aquesta planta, diguéssim, té això, tenim un ascensor, tenim lavabos, i ara doncs, finalment, arribarem a la cinquena planta, que aquí trobarem les oficines, diguéssim, de recursos humans. Crec que la porta la tanquen, efectivament. No hi ha ningú ara mateix aquí dalt, però bueno, diguéssim que és l'espai on es gestiona tota la part interna de l'empresa, contractacions, formacions, gestió de personal i, en definitiva, tot el que fa que l'equip funcioni com una sola maquinària. Però no podrem entrar perquè està tancat. I, doncs res... Amb això doncs, acabem aquest recorregut per les instal·lacions de Badalona Comunicació. Des del seu trasllat l'any 2003, l'emissora diguéssim que no ha parat de créixer i adaptar-se als nous temps, i ara la ràdio i la televisió conviuen doncs, amb xarxes socials, el contingut digital i la immediatesa, però sense perdre mai l'essència de proximitat amb la gent de Badalona. I doncs res, moltíssimes gràcies i fins la propera, connectats.
Que bé, quin viatge, quin privilegi, quina sort que hem tingut, eh? Que l'Anna Clarà ens ha portat de la maneta per tota Badalona Comunicació. Moltíssimes gràcies. Ja ens tocarà en una altra ocasió. Anirem revisant i repassant totes les nostres emissores.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Bé, doncs després d'aquest tomb per ciutat per l'emissora de Badalona, per Badalona Comunicació, és el torn per a les estrenes de cinema. Com sempre, ens ho expliquen des de Ràdio Terrassa. Sergi Estapé, Jordi Guillem, molt bona tarda.
Bona tarda. Després de superar Halloween la setmana passada, tornem una mica a la normalitat amb més estrenes d'aquest cap de setmana aquí a la secció de cinema del Connectats, que com sempre compta amb la col·laboració inestimable, impagable, del periodista de Diari de Terrassa i cinèfil nostre, que el deixem de tant en tant marxar, Jordi Guillem, què tal?
Bon dia, com estem?
Estem al de sempre, cinc pel·lícules de les que s'estrenen, que el Jordi ens fa un petit repàs i després doncs acabarem dient totes les que s'estrenen i parlarem d'un tema que avui s'ha fabricat el senyor Jordi Guillem i Castro. Va, comencem amb La Larga Marxa, una pel·lícula terror, thriller, distopia, feta als Estats Units. Què em pots dir d'això?
Doncs que es va veure al Festival de Sitges, que és una nova adaptació d'una novel·la de Stephen King i que ens presenta uns adolescents que participen en una competició que és coneguda com La Larga Marxa, The Long Walk, que consisteix en que han de caminar per una carretera sense parar i si paren o redueixen la velocitat fins i tot, moren.
Però moren perquè alguns maten.
Sí, sí, hi ha uns senyors amb les corresponents rifles i els disparen. Doncs.
És el juego del calamar, no?
Home, però molt abans, perquè la novel·la és dels anys 70, vull dir que només un podrà sobreviure i, en fi... Dirigida per Francis Lawrence, els actors no són molt coneguts, Cooper Hoffman, David Johnson i Judy Greer, i una pel·li 108 minuts, en fi... Si us agraden aquestes coses, a mi sí, a mi m'interessa.
Les distopies m'agraden, per tant, bueno, igual doncs farem l'esforç de veure-la. Escoltem un tastet de La Larga Marxa.
Hicimos la primera larga marcha añosa para motivar a la gente de a pie.
Sonreíd, chicos, esa cámara os graba.
Tío, no pienses en las cosas que no puedas controlar, céntrate en tu plan.
Yo no puedo dejar de pensar en toda esa pasta.
Doncs hem començat així amb terror i ara continuem amb un drama també amb tocs de thriller que es diu Die My Love.
I també amb coses de terror, és la història...
Avui ja t'he deixat molt terror,
avui estem desenfrenats.
Molt mal,
És la història d'una parella jove que està...
Fet als Estats Units, que no ho havia dit.
Sí, és nord-americana, està carregada d'il·lusions i viu a Nova York i es muden una casa heretada en un camp, com hi ha tantes pel·lícules que comencen així, i a partir d'aquí la Grace, la protagonista, intenta trobar en aquest nou entorn la seva identitat amb el seu bebè que acaba de néixer, el seu nadó, i s'haurà de redescobrir ella mateixa i començaran a passar coses, la seva realitat es anirà transformant. Els dos actors protagonistes són Jennifer Lawrence, que també és productora de la pel·lícula, i Robert Pattinson, el qui recordareu de Crepúsculo, per exemple, i hi ha un parell de secundaris destacats, com per exemple Sissy Spacek i Nick Nolte.
Home, Nick Nolte.
Déu-n'hi-do, sí. Die My Love, es diu.
Doncs Die My Love ens dona pas a anar cap a França, on trobem un drama, també comèdia, que es diu Los Colores del Tiempo, que així vist el tràiler fa bastanta gràcia.
Sí, és una pel·li d'un cineasta francès especialitzat en comèdies, que es diu Cédric Clapiche, que va fer, recordareu, aquí es va dir en sala Una Casa de Locos, L'Auberge Espanyol, aquella, sí, aquella pel·lícula que té dues parts, dirigida per Clapiche, guió d'ell mateix, i protagonitzada per Suzanne Lindon i Abraham Gulaper. Està ambientada a París, a l'any 2025, quan un grup de persones, uns 30 d'una mateixa família, els hi diuen que heredaran una casa, també una casa abandonada en aquest cas, des de fa anys, i això, reben l'encàrrec de fer inventari, de veure què hi ha, si hi ha tresors ocults en aquesta misteriosa casa, i troben diverses coses, diverses antiguitats, com per exemple una misteriosa avantpassada que es diu Adele, que va marxar de Normandia amb 20 anys per anar a viure a París, el París de finals del 19, la revolució industrial, etc. I veurem cap on va aquest drama comèdia, comèdia dramàtica o drama còmic, digueu-li com vulgueu, de Los Colores del Tiempo.
Molt bé, doncs escoltarem una miqueta d'aquesta pel·lícula.
Como ya saben ustedes, son descendientes de una mujer nacida en 1873. Adèle Meny, de Vermilla.
Somos familia, pero no nos conocemos. Es un poco raro, ¿no?
La casa lleva cerrada desde 1944.
Sí, estas fotos son todo un misterio. I pensar com seria...
Doncs de França venim cap aquí amb una pel·lícula de terror que es diu Gaua, una pel·lícula feta a Espanya.
Sí, una pel·li basca dirigida per Paul Urquijo Alijo, que ja havia dirigit algunes pel·lícules de terror, que són d'aquest gènere com aquesta, que s'ha coincidit a anomenar folk horror, un terror que passa al camp, bàsicament rural. També hi apareixen monstres, bruixeria, cinema fantàstic, terror, en fi, tot el que el Sergi el motivaria per anar a veure,
sí,
a la sala.
Sí, sí, sí.
Dura 87 minuts, una pel·li curteta que es va veure al passat Festival de Sitges i està ambientada al País Basc, a les muntanyes, als caseríos bascos, al segle XVII, concretament. És l'època de caça de bruixes i la protagonista fuig del seu marit, l'abandona al mig de la nit i se'n va, i es troba perduda al bosc i allà es trobarà una sèrie de dones, bruixes, presumptament, que renten la roba al riu i passen l'estona, doncs, inventant contes de por i en fi, històries. I ella se sorprèn quan veu que un dels temes que tracten aquestes bruixes, entre cometes, doncs és ella, és el que li passa amb ella, forma part de les seves històries.
Molt bé, doncs aquest Gaua, aquesta pel·lícula de terror feta aquí, ens dona pas a ja tancar aquest repàs a les 5 pel·lícules més destacades, en aquest cas un drama també amb tocs de cinema fantàstic fet al Japó que es diu La doncella del lago.
Sí, avui estem bastant de terror i
fantasia.
I fantasia i coses d'aquestes. És una pel·li que en anglès es diu River Returns.
No et confiïs, eh?
Igual hi ha sorpreses. Aquí es va dir La doncella del lago. Està dirigida pel cineasta, el jove cineasta japonès Masakazu Kanetko, i no us dic els protagonistes perquè tampoc. Està ambientada a l'estiu del 58 en un poble al costat d'un riu on hi ha habitualment tifons i tempestes molt importants, i ens explica una història, una llegenda local de les inundacions que hi ha en aquesta zona, i llavors la noia protagonista viu allà al costat d'aquest riu i ha de suportar, diguéssim, el dolor que han provocat totes les inundacions a la seva família, etc. I ara ve un nou tifó, un nou perill, i en fi, i aquí hi ha el toc fantàstic, veurem com ella és capaç d'aturar-lo o no.
Doncs res, acabem escoltant una miqueta d'aquest La doncella del lago.
Una antigua leyenda de amor trágico transmitida entre los aldeanos de las montañas.
¿Puedo...?
Son gente de la montaña. No son como nosotros los aldeanos.
¿En qué son diferentes? También son humanos.
Doncs La doncella del lago, aquesta pel·lícula feta al Japó, doncs tanca aquest repàs a les 5 pel·lícules més destacades que ens ha dut el Jordi. Hi ha més de terror aquest cap de setmana, per exemple, Històries de Halloween, una de terror feta a Espanya, una altra dels Estats Units que es diu El Mejor, i una de Gran Bretanya que es diu Bambi, la vengança.
És la setmana del terror, definitivament.
Que ja no vull ni pensar-li. Però bé, també tenim altres coses, per exemple, una d'intriga feta als Estats Units, és la tercera part d'Ahora me ves, Ahora me ves 3, una que pensava que comentaries, ho vam comentar després, però ja estava tot fet, és Todos los lados de la cama, una comèdia...
Sí, pels amants de l'altre lado de la cama i l'altra
sí,
pel·lícula.
Sí, exacte, per això ho deia. Dues d'animació, Jujutsu Kaisen, Ejecución, un fet al Japó, i l'altra, La patrulla canina, un clàssic en Navidad dels Estats Units. També hi ha cinema, tenim cinema fet aquí, Te protegeran mis alas, un drama, i la invasió dels bàrbars, un drama també fet aquí. També tenim un documental fet a Espanya, No estàs loca, un drama fet a Venezuela, que es diu Zafari, no Safari, sinó Zafari, un drama fet a Gran Bretanya, que es diu Urxin, i una comèdia portuguesa que es diu Soñando con leones, que jo segur que hi somiava.
Déu-n'hi-do aquesta setmana, eh?
Sí, 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 déu-n'hi-do.
De totes aquestes, dues o tres passaran a plataformes i la resta s'oblidaran.
S'oblidaran, és així, per sempre. Doncs, escolta, volia aquest... bueno, allò típic, parlem... De què parlarem quan
què acabem? Fem,
de què fem? Sí que és cert que aquesta setmana ha fet anys Leonardo DiCaprio, però tampoc era una xifra rodona, em sembla que eren 51, si no m'equivoco.
Ja n'hem parlat moltes
i, a més, Leonardo DiCaprio ja no fa falta que en parlem més, però
vaig
sí
veure
que...
una batalla tras otra, per cert, el sí? diumenge, em va semblar magnífica.
Sí? La sí, recomanes?
Sí. La recomano, la teniu al cine, sí, sí.
Una batalla tras otra, precisament amb Leonardo DiCaprio.
I Sean Penn, que fa un paper espectacular.
Sean Penn, un gran també. De... Volies parlar una mica de les pel·lícules llargues.
Sí.
Clar, hi ha gent que, escolta, una hora i mitja, una hora i tres quarts en tenen prou, però a tu t'agraden les pel·lícules llargues?
No, jo considero que, com tu has dit, 90 minuts és una mitjana perfectament assumible per explicar una història. És
com
cert...
Però llavors, per exemple, El padrino, què fem?
No, és el que anava a dir. És cert que hi ha històries que requereixen, necessiten més metratge, com per exemple Kill Bill, que ara s'estrenarà als Estats Units, sembla una recopilació de les dues juntes, El Padrino, evidentment, amb la segona part,
i moltes altres,
però jo crec que ha d'estar molt justificat, és a dir, mm-hmm. hi ha moltes pel·lis que duren 3 hores i en podrien durar 100 minuts, és a dir, no...
No, hi ha pel·lícules que hi ha 5 hores filmades i després...
Sí, i també jo... t'haig de dir que n'hi ha moltes que duren 90 minuts i podrien durar 10, vull dir que...
I no valen res. Exacte. No, jo, aviam, clar, cadascú té els seus, diríem, els seus mm-hmm. ítems o els seus... A mi, per exemple, un dels factors que fa que una pel·lícula m'agradi és perquè no vull que acabi. Llavors, sí. tant me fa que faci una hora i mitja com siguin tres hores, no? Clar, cadascú té les seves preferències.
Sí, no, evidentment...
Òbviament, llavors, entre estils, gèneres, sí. actors, actrius i directors, no? Però a mi sempre... Ostres, per què m'agrada aquesta pel·lícula? Perquè no vull que s'acabi.
Sí, per exemple, també una cosa és la durada i l'altra és lo pesada que es fa. Per exemple, la pel·li de DiCaprio que vaig veure diumenge dura 2 hores 40 minuts, però s'acaba com si hagués passat mitja hora només. Això també, la percepció de l'espectador és la
clar,
que és.
Per exemple, Gladiator és una pel·lícula molt llarga, però els seus fans, entre els quals m'hi trobo, doncs a mi no se'm fa llarga, se'm fa inclús curta.
Sí, sí.
Va, explica'm algunes, digue'm algunes
quan,
de les
quan
més
llargues. Quant diries que dura la pel·lícula més llarga de la història?
Home, és que ho sé, perquè m'ho vas dir ahir.
Dura més d'un mes.
Sí, sí, més
d'un
mes.
Dura 35 dies i hi ha molta gent que ens està escoltant que deu pensar que això no és...
Esteu borratxos.
És una, sí, és, òbviament és una pel·lícula estranya d'art i assaig, però és una pel·lícula que existeix i que la podeu veure. Si voleu dedicar 35 dies de la vostra vida i 17 hores a veure aquesta pel·lícula sueca de l'any 2012, per tant fa 13 anys, es diu Logistics i la teniu a YouTube. Per tant, està, no heu de pagar ni res i teniu...
Vamos. No està tot seguida, no?
No, està en 17, si no m'equivoco, 17 parts.
No, 107.
Ah, perdona, 107, és veritat. Gràcies. Estan 107 parts, cada una de 8 hores, Déu. I alguna que en té 4 i alguna 6, però en general 8 hores, clar, per fer 35 dies, imagina't.
Pot ser que algú hagi començat, o sigui, hagi
jo començat a veure
la pel·lícula i hagi mort abans
sí,
d'allò.
Sí, sí, ben possible, sí, sí.
Ostres, no va acabar de veure El Padrino, o no va acabar de veure, jo què sé, Gladiator, no, aquesta...
O pots començar la pel·lícula, estan fent una cosa i, no sé, i sí, pots sí. acabar que t'han fotut fora de casa o de la feina,
sí,
perquè
sí,
ja ha passat
sí,
un mes, per
sí,
tant.
Sí, sí.
Només dir que és una pel·li experimental sueca, òbviament, que explica la història de la construcció d'un podòmetre, que és un dispositiu per comptar passes, és a dir, un objecte, però la curiositat és que ho fa en ordre invers. Comença quan el producte ja està acabat i està en una tenda d'Estocolm, allà comença la pel·li, i va retrocedint fins a arribar en una fàbrica de Shenzhen, a la Xina, i va explicant tot el procés logístic, que d'aquí el títol, Logistics, que s'ha portat a fer això.
Bueno, us asseguro que jo no veuré no, mai aquesta pel·lícula. Com
jo vaig fer Logistics.
No, no la penso veure.
Jo vaig fer una mica de trampa, vaig veure al principi i al final ja la dono per vista.
La dones per vista. Sí. Però bé, això seria una mica
això
una
exigeració.
Una exageració.
Sí, de llavors hi ha també pel·lícules experimentals com La cura de l'insomnio, que és una pel·li que es va fer precisament per la gent que té insomni, que aquesta dura 3 dies, 85 hores.
Bé, dies.
I també una pel·lícula es diu Modern Time Forever, del 2011, que dura uns 10 dies. però aquestes són, diguéssim, estranyes. Pel que fa a cinema comercial, que encara que us sembli estrany, s'ha estrenat a les sales, als Estats Units, la més llarga és una pel·li que es diu Estamos haciendo una película, amb Rekha Cinema Navado, és una pel·lícula de Bangladesh, que és una cinematografia absolutament desconeguda per nosaltres com la Índia, almenys per mi, però que és la més prolífica del món, fins i tot més que Hollywood, i aquesta pel·lícula dura 21 hores i 5 minuts. Clar. Algunes dades curioses. Es va trigar...
Es para per anar al lavabo? O sigui,
no, imagino que sí, entenc que sí.
Home, t'ho dic perquè jo vaig veure, quan era petit, Los 10 mandamientos, que no sé quan dura, però dura
de
un
lloc,
i paraven a la meitat.
Sí, sí.
Qui vulgui anar al lavabo, anar a comprar un refresc, pot anar.
Fins i tot en algunes com Titanic, jo recordo que es feia una pausa, seran 3 hores llargues. I... Doncs aquesta pel·li van participar més de 400 actors, 7.000 extras, la van trigar 8 anys en rodar-la, i explica les conseqüències socials i emocionals de la guerra d'independència de Bangladesh. Ah, és una cosa encara... en comparació, si parlem de pel·lícules allò amb guió, o sigui, no amb guió, totes tenen, eh? Sí. Els documentals també són pel·lícules, i el que passa que si parlem de pel·lícules com les entenem nosaltres, amb una història tal, de ficció, diguéssim, la més llarga seria una pel·li d'un director francès que es diu Jacques Rivette, que es diu Out U, i dura 773 minuts. Això són 13 hores, ja no és un dia, és una adaptació...
Déu-n'hi-do, bueno, de... un diumenge...
Sí,
al matí mires 3 horetes, dines...
I ja, després... ja tens el dia fet.
Clar, sí. De 3 a 10, sopes i a dormir.
És una adaptació d'una novel·la d'Honoré de Balzac, per tant, és una cosa... Jo de Rivette he de dir que la pel·li que he vist més llarga jo és de Rivette, és una pel·li del director francès, que es diu Jean Lapucelle, Joan, la història de Joana d'Arc, que la van passar al Festival de Sitges, recordo, 6 hores durava la pel·lícula.
Déu-n'hi-do.
Vam entrar a les 9 i vam sortir a les
3. Digue'm una última que vulguis destacar i ja... Llavors, anem marxant.
Tenim Shoah, que és una pel·li francesa, que parla també del... És un documental que parla del, de l'Holocaust, etc, que aquesta dura 566 minuts, que són 9 hores, i després hi ha una de Béla Tarr, del cineasta hongarès, que es diu Setantango, que dura 450 minuts, 8 hores, i acaba amb 3, una adaptació de Stephen King que es diu Apocalipsis, de la novel·la de Stan, que dura 6 hores, hi ha més conegudes, Els Miserables, la pel·li del 25, no l'actual, que dura 359 minuts, i potser les que més coneixem, o Once Upon a Time in America, 622, de Sergio Leone, Novecento, de Bertolucci, 318, 5 hores, i Fanny Alexander, d'Ingmar Bergman, 312.
Molt bé, doncs marxem, no m'has fet cas, t'he dit l'última, me n'has dit 5, però bueno, és igual.
És que ja són molt llargues.
A l'anarquia del senyor Jordi Guillem. Marxem amb Romanzo, és una música d'Ennio Morricone, un dels grans compositors del cinema, de la pel·lícula Novecento, de Bernardo Bertolucci, és una pel·lícula de 314 minuts.
Quina meravella, quina meravella.
Amb Gerard Depardieu, Robert De Niro, Burt Lancaster, Donald Sutherland, Sterling Hayden... doncs bé, una cançó que... Hi ha una música, doncs, d'una pel·lícula llarga, no com aquestes de 600 hores, però déu-n'hi-do, 314 minuts. Jordi, fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent, bon cinema.
la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Mentre tu esperes el teu dia, el teu moment, la teva hora de glòria, creues els dits i t'encomanes a un destí que mai arriba. Mentre tots fem altres plans, tot comença amb un sol pas i l'únic rumb possible és endavant. Ei, avui el món és teu, la vida no s'espera. Pren impuls i sent que avui el món és teu, no miris mai enrere. Ni perfectes, sols miratges que ens enceguen. Promeses, les millors coses, les més bones, les que no tenen mesura, ja són teves. Des que neixes fins que mors, hi ha una brúixola al teu cor. Pren-la i viu cada segon com si fos l'últim dia en aquest món.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
És divendres, ja a última hora, al Connectats fem un repàs a les diferents propostes culturals fent una ullada a la nostra agenda. I començarem per Terrassa, no ens movem gaire després de les propostes cinematogràfiques. Sergi Estapé, quines tenim en l'àmbit cultural?
Bona tarda a Terrassa, aquest dissabte a les 10, de 10 del matí a 9 de la nit i a la Biblioteca Central de Terrassa, La Diversa, una fira de llibres i activitats per pensar. I diumenge a les 6 de la tarda i a l'Auditori Municipal, All You Need Is Love, concert a càrrec de l'artista i cantant agarenc Litus i l'Orquestra de Cambra Terrassa 48.
Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda, avui a Sabadell, concert de luxe a la Cava Orpí, perquè hi actuarà Quimi Portet a partir de les 9 de la nit. Si encara no teniu la vostra entrada, afanyeu-vos perquè en queden molt poquetes. Però no ens movem de la Cava Orpí perquè demà hi ha un tribut a Pink Floyd que anirà a càrrec de Pink Diamond. El concert també començarà a les 9 de la nit. D'altra banda, al cementiri de Sabadell tindrem una proposta molt trencadora, i és que hi haurà una doble funció dissabte i diumenge del muntatge El dol és aquella cosa males, interpretat per l'actor sabadellenc Jaume Madaula. L'obra explora el dol a través d'una reflexió poètica sobre la pèrdua i la vida. Madaula interpreta tots els personatges, ho fa tot ell, i combina la paraula, la música i la llum per parlar de com s'afronta l'amor des de la quotidianitat. La representació compta amb el suport de l'Ajuntament i començarà a les 5 de la tarda, tant dissabte com diumenge. I després tornem a l'Ateneu un dia més perquè hi haurà el cicle Dissabtes Poètics. Com bé diu el seu nom, serà demà i el poeta convidat serà el sabadellenc Antoni Clapés, que oferirà un recital dedicat a l'Aina Torres Reixac. En aquest cas començarà a les 12, a l'hora del vermut.
Gràcies, Júlia. Anem ara fins a Badalona. Anna Clara, bona tarda de nou.
Bona tarda de nou, Carme. Dissabte l'Olímpic Arena acollirà la signatura de discos d'Operació Triunfo 2025 de 10 del matí a 1 del migdia. I per als més petits, el cicle Menudet presenta Pinta Música, un espectacle immersiu inspirat en Miró, que combina colors, formes i música en directe amb dues sessions a les 11 i a un quart d'una a la Biblioteca Singerlin Salvador Cabré. I per diumenge la jornada començarà amb Art i Consciència, Silencis Trencats, una performance feminista de teatre, dansa i cant que ens farà reflexionar sobre el paper de la dona avui dia, a un quart de vuit al cor de la Marina. I per tancar el cap de setmana, el Conservatori de Música de Badalona oferirà la cantata solidària BWV80 de Bach, dirigida per Aleix Oliveres, a un quart de nou a l'Església de la Mare de Déu del Carme.
Gràcies, Anna. Anem ràpidament cap al Prat de Llobregat. Kevin Hurtado.
Cap de setmana de teatre al Prat. El Teatre Cadis celebra enguany el seu 50è aniversari. Per això, aquest diumenge a les 12 del migdia s'inaugura al Centre d'Art Torre Muntades l'exposició 50 anys de Teatre Cadis. Perquè si no és amor, quina altra cosa pot ser? Un diumenge on també hi haurà sessió doble al Teatre L'Artesà a càrrec de la companyia La Mula, que presenta dues creacions anomenades Tauma i Manual per a éssers vius, que seran a les 6 de la tarda i a les 8 del vespre, amb un preu de 5,50.
Gràcies, Kevin. I pel que fa a Sant Cugat, les propostes comencen avui divendres a partir de les 8 del vespre, Teatre del Fàndom, El Troleig, una sàtira del Bla 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 al Teatre Auditori Emma Vilarassau de Sant Cugat. Per demà, a partir de les 6 de la tarda, i a l'Aula Magna de l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i Conservatori de Sant Cugat, concert benèfic contra el càncer a càrrec de Black Line. I pel que fa a diumenge, a partir de les 9 del matí, passejades per Collserola, en aquesta ocasió la jornada es dedicarà als senders. Una durada de 3 hores i mitja tindrà aquesta activitat. Ho deixem aquí. Gràcies a tots per la companyia, que acabeu de passar una molt bona tarda i tingueu molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Pastora Soler celebra 30 anys de carrera amb un concert molt especial al Teatre Auditori Emma Vilarassau Sant Cugat.
Pasó de todo y quizás no me dio tiempo a pensar lo que vendría después.
Dissabte 22 de novembre, a les 8 del vespre, l'artista sevillana repassarà moments clau de la seva trajectòria, grans èxits i cançons icòniques.
No t'ho perdis. Entrades a tesantcugat.cat.
A Ràdio Sant Cugat sona la música que mai no podràs oblidar. Torna-la a tocar, Sam. un viatge nostàlgic a través de la música d'aquells temps. En Sam t'espera cada diumenge a les 6 de la tarda al 91.5 de la FM per tornar-la a tocar.
Ràdio Sant Cugat. Música a Ràdio Sant Cugat.